Ona Codinenca, al 107.2 FM i a onacodinenca.cat.
El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Ja és dilluns, per fi som dilluns, comença l'Anem a la muntanya. Acaben de marxar els amics del Tu Jugues i com cada dilluns, des de fa molts anys, ens han cedit l'estudi d'Ona Codinenca. Avui ja, 13 de novembre, a punt de començar la segona quinzena d'aquest mes, a punt de començar ja les festes prenadalenques. Estem ja aviat, entrem al prenadal. Les tenim aquí a la cantonada, però de moment no comenceu encara el prenadal, sinó que comenceu a escoltar-nos. Suposo que ja ho estàvem fent des del Tu Jugues. Seguiu escoltant-nos, millor dit. Comença l'Anem a la muntanya i estarem aquí 56 minuts, fins a les 10 en punt de la nit. Avui programa que parlarem de les muntanyes, d'excursions i sempre, com sempre, fent alguna pinzellada en totes les coses importants que passen, que han passat i que passaran a casa nostra, al país i, podríem dir gairebé, a tot el món. Ara mateix, per això, l'important és saludar a tota la gent que tenim aquí a l'estudi d'Ona Codinenca. Tenim a tota la gent que fa possible el programa, a tots els integrants del programa. I, a més, tenim ja la persona que entrevistarem al voltant de les 9:25 de la nit, aquí amb tots nosaltres, que sempre ho diem, que la persona que vingui aquí a l'estudi ens fa sempre una mica més d'il·lusió. Ens agraden els cares a cares i ens agrada que l'estudi estigui ben i ben ple. Bona nit, amics col·laboradors, família del programa. Com esteu? Com va la setmana? Joan, com
bé,
estàs?
Bé, bé, bé. Bueno, bé, bé. Bé, no, prefereixo no parlar de política perquè no. Fot...
Ni del temps, oi? Ni del temps.
Ni del Barça tampoc.
El Barça femení
ens queda, almenys ens queda, parlar, ens queda el Girona.
Sí, és que, exacte.
Perquè l'Espanyol va perdre també, van petar, no? Això també anem bé.
I del Girona també en podem parlar, tu. El Girona sí que en podríem parlar, veus?
Avui he escoltat una entrevista a RAC1 amb el CEO del Manchester City, molt interessant entrevista, parlava de Girona, tot el tinglado que tenen muntat, ho tenen.
Perquè que té molta relació amb el Manchester, el Girona?
Sí. El Girona pertany al City Group.
Ah, quan?
Pertany al Manchester City. Bueno, pertany al City Group. El Manchester City també pertany al City Group.
Jo no entenc què és el City Group, però...
Bueno, és una
empresa...
El propietari del Manchester City no és propietari del Girona, entenc.
Sí. El City Group. Sí, avui entrevistant el Ferran Soriano, que és el CEO de City Group. És el CEO de Girona, del Manchester City... Tenim un equip a Austràlia, tenim un equip a Amèrica...
Jo pensava que era com un agermanament entre clubs, no que fos propietat.
No, són els que tenen la virolla, noi.
Sí, però... Doncs,
estem molt orgullosos del Girona, però no és ni d'aquí l'equip, ja. S'han fotut l'equip.
És que el Girona va estar... Ho ha explicat el Soriano, va estar a punt de desaparèixer, a punt. Van entrar aquests inversors són àrabs, vull dir, sí. Moros no, són àrabs.
No ens enganyem.
Vull dir, són d'allà i són els que...
Podríem invertir la federació, podríem, no? Perquè, clar...
Clar...
Tot el que s'inverteix amb el Girona...
Clar, jo no sé ben bé quants calés es pot invertir amb el Girona, quants calés al City, tot això no sé si ben bé com va, eh? No. Però són finances a alto nivell, però foten molts calés. Mm. Bueno, per ells, el Soriano i Caprell són virolla, pel tio aquest és virolla.
Calderilla.
És calderilla. Que... Aquest tio té moltíssims calés. Però sí, interessant, per al Girona, perquè tot l'altre ho tenim...
Fot bastanta pena. Sí, i els polítics encara més, però bueno, deixem-ho estar.
Bueno, però sempre diem això i al final quan poses els vots no paguen, però jo crec que aquesta vegada sí que ho pagaran fora.
Sí.
Aquesta vegada fa pinta que ho pagaran fora. Depèn de com hagi tot, també, ojo, s'estan movent moltes peces.
Quatre anys de presa de pèl del PSOE. O sigui que
jo això... crec que quatre anys no durarà, això.
Sí, home, sí? Clar. Que, collons, no està durant l'Aragonès. Sí. I tindrà molts menys percentatge d'allò. Aquell encara pot durar més, tu.
Bueno, també hi ha una altra cosa.
Jo crec que això acabarà, com sempre, que els catalans perdrem i que, però almenys, ara podem estar contents que hi ha fatxes que s'estan pagant entre ells i això, com a mínim...
És l'única cosa.
Però també, dintre del que d'allò... Penseu que, clar, Junts, Esquerra, d'això s'han assegurat ara 4 anys més de no sé quants calés cada mes, que això també... Això és molt important, també. Si mira per ell, clar. Molt bé, què més? No hi ha manera que plogui?
Això sí que no ho arreglarem. L'altre encara es podria arreglar a nivell humà.
Sí. Ahir vaig anar al bosc, nosaltres que tots ens agrada el bosc, vaig anar al bosc ahir i ja està.
Sí.
Però...
Fatal.
Però molt, eh? Sí. La cosa està...
Sí.
Vaig flipar.
Va així.
Tot sec, arbres morts. Aquí mateix, a sota de Can Nullà. Tres setmanes a sota de Can Nullà. Està ple d'arbres morts. Ostres, jo no sé...
No, n'hi ha, ni... I van morir.
Bueno, però amb aquests arbres què hem de fer? Vull dir, que hem de fer que caiguin sols, no? Perquè cauran o...
Sí, home, esclar, cauran sols.
No sé com dirà tot això.
No, el problema és que estan molts d'aquests arbres morts. Cauran o no, però seran combustible per l'estiu. Això és el problema.
Bueno, hi ha qui diu, per això, que se'ls ha de deixar. Jo no sé massa qui és el que té la raó. Hi ha qui diu que el bosc l'ha de deixar, hi ha qui diu que s'ha de netejar, hi ha qui diu que s'hauria d'aprofitar més. Vull dir,
sí, però quan són tants arbres, al final és com si, com si fos un bosc sencer.
Molt bé, ja anirem comentant coses durant tot el programa. A més, amb el cuidat d'avui interaccionarem molt i la jefa ha dit que sí o que no. No,
la jefa el que diu que s'ha de començar el programa. Perquè avui tenim la convidada en directe, sí, sí. I s'ha d'aprofitar l'estona.
Fa estona que estem amb el programa ja.
Sí, sí, sí.
Quasi 10 minuts, 9 minuts.
Sí. Però... 10 minuts, sí.
Hem parlat de política, no, Teresa.
Pau Ibarz, hem dit la Peixera. Tu, Pau, com estàs? Bé, també?
Bona nit.
Emprenyat, també. Emprenyat, sí, bé.
Digues?
Emprenyat, bé, normal.
Bueno, passa palabra, ja millor, comentem
els fets. Ara, ara, ara,
passa palabra.
Com n'ha pres de la jefa, Pau?
Si no, la jefa...
Estàs molt ensenyat, eh? Estàs molt
ensenyat.
Hombre,
i tant,
té ratlla. Té ratlla. Molt bé, gràcies per estar una setmana més aquí amb nosaltres. Comencem l'editorial, no? Joan, de què ens parles avui?
Avui parlarem del Massís del Canigó.
És un bonic.
Llegiré una part d'un article del Vèrtex, de la revista Vèrtex, que parla de la zona aquesta del Canigó i d'una caminada que es pot fer a l'entorn i tal, i explicaré, llegiré un trosset d'això d'aquí.
Perfecte, sisplau, Pau, la sintonia i anem cap al Canigó.
Doncs sí, és un escrit que del text posa Sindicat Mixte Canigó Gran Cite. I parla, doncs, d'això, de l'entorn del Canigó, i ara us explico, doncs, el que diu aquesta part que us llegiré. Diu, far de la Mediterrània. El massís del Canigó, far de la Mediterrània, culmina a 2.784 metres d'altitud i ofereix panorames excepcionals de la serralada dels Pirineus i el litoral, des del far de Lleucata fins a la badia de Roses, situat a la cruïlla de les influències mediterrànies, muntanyenca i oceànica. Amb una política de preservació de l'entorn iniciada de fa diversos decennis, disposa de nombrosos hàbitats naturals remarcables d'una biodiversitat excepcional. També és un territori de pràctiques ancestrals com la ramaderia, l'explotació minera, l'explotació forestal o la viticultura. El patrimoni cultural del massís és tan divers que integra una tirallonga d'indrets turístics de renom, estacions termals, els banys de relés, Vernet, abadies i priorats romànics com Sant Miquel de Cuixà, Sant Martí de Canigó, Serrabona, Marcèbol, espais d'interès geològic, els orgues de l'illa, cova de Canaletes, fortificacions, Vilafranca de Conflent, Prats de Molló i festivals com les festes de Sant Joan de Canigó, el festival Pau Casals o les festes de l'Os. No sorprèn, doncs, que el massís del Canigó disposi de l'etiqueta Gran Paratge de França, la qual reconeix una gestió sostenible que combina la preservació dels paisatges, la qualitat de l'acollida del públic, el respecte de l'esperit del lloc i la implicació dels habitants. La gran volta a peu. Digo així, la millor manera de descobrir la riquesa i la bellesa del massís del Canigó és fer-ne una volta a peu. La Volta de Canigó és una ruta circular d'uns 70 quilòmetres que es poden recórrer en 5 o 6 dies, depenent del ritme de cada excursionista. L'itinerari, que va per sobre dels 1.200 metres d'altitud, serpenteja a través de betons, pastures i barrancs i ofereix les vistes superbes dels Pirineus i de la Mediterrània. Encisarà els muntanyencs que podran optar a pujar al sostre del massís, al pic de Canigó de 2.784 metres. Encara que es pot començar la volta sortint de qualsevol dels 5 refugis del massís, us aconsellem iniciar-la a les Conques, al municipi de Prats de Molló i la Presta. I fins aquí la lectura que us volia fer d'aquest article, que bueno, és més llarg, però llavors ja ens allargaríem massa. I us llegiré un parell de dites, que la veritat és que no sé si us les vaig dir l'últim dia, però bueno, no costa massa de repetir. Diu, si surt el sol, el fred no dol. I un altre que diu, de novembre enllà, agafa la manta i no la deixis anar.
ben aviat, Joan, aquest gafany de la manta ja no... Tots aquests s'estan passant de moda, tots aquests gafanys.
Poder canviarà i dirà, agafa la tovallola...
I vés a la platja, o no sé, o...
Jo dies endarrere em vaig posar el farciment gruixut al llit i em sembla que aquesta nit hauré de dormir, doncs m'ha tirat avall o alguna cosa així, perquè...
Però si em vas posar al nòrdic i me l'hauré
de tornar a treure. Sí.
No? Sí, sí, és que...
No, no correu massa, jo no l'he posat encara.
Jo sí, però... jo vaig...
Llavors, dies endarrere fotia fresca, tu.
Sí, va haver un parell de dies que Déu-n'hi-do.
Sí, jo vaig rascar el cotxe ja algun dia.
I a més el fred ja estava dintre les cases una mica. Mm. Però ara, amb aquests 3 o 4 dies, torna a estar... L'estiuet de Sant Martí s'hi ha posat de bo. Gràcies, Joan, per aquest editorial. La setmana vinent... Ja acabarem amb el...
Sí, ja farem, no, la muntanya... Continuarem aquest article o n'agafarem algun altre perquè ha arribat una nova revista de Vèrtex, o sigui que hi haurà coses per llegir.
És molt bonic. L'he vist sempre des de lluny, que ningú no hi ha mai.
És molt ferm, eh? Val la pena anar-hi perquè és... I a més pots fer-ho de diversos llocs. Sí. L'inconvenient d'ara és que no t'hi deixen pujar. Abans podies pujar fins a uns refugis amb un cotxe, i ara no pots. I, esclar, suposa, doncs, llavors, un desplaçament, una caminada més llarga del que...
Més el nivell positiu. Sí.
També has comentat lo de les festes de l'os. Jo hi vaig anar un any, a Sant Llorenç de Cerdans, i són festes molt maques i úniques de la zona, que es fan en català i... Tot i que després jo em vaig desil·lusionar una mica pensant que se sentiríem més català i parla amb poca gent, igualment.
Tot francès.
Ens vam quedar a dormir a la nit amb la furgoneta i les cançons que més sentíem era Lluís Llach, la de...
L'Estaca.
Sí, i l'himne del Barça. Això ho cantava tot Déu, però després entre ells xerren francès. Vull dir que poder l'entenen o poder no els hi surt parlar en català i el saben parlar. Mm. Això el jovent, parlo el jovent a aquelles hores. I de gran, gent gran, durant el dia, clar, hi havia barreges, molta gent catalana també que havia anat a veure la festa.
Molt bé, aneu doncs, aneu al Canigó i aneu a les festes de l'Os. Festes de l'Os que són
molt autèntiques.
I molt ben parelles segons el Pep Sanz. I ara, segons el Josep, on anem, on ens portes a... A quina ruta ens portes, a quina excursió ens portes aquesta nit?
Avui farem una petita volta per Rellinars.
Ah, molt bé.
Per pujar al castell de Bux i tornarem per les Boades.
Molt bé, molt bé.
És un petit recorregut, però és interessant. Aquesta Rellinars zona és bonica.
És el poble del Terrés, em sembla, Jordi Terrés, oi? Que anava amb moto. Sí. Perquè vam fer un foraster allà, em sembla. El foraster va sortir. Sí, sé que va sortir allà. No, foraster, sí. Va sortint allà. Pau, sisplau, anem cap a Rellinars amb la colla del dimecres.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya i seguidors del programa de la colla del dimecres. Tal com hem dit, farem una sortida per Rellinars. La sortida es fa des del Pla de la Bàscula, a les afores del poble de Rellinars. Comencem a caminar entre les pinedes de Pi Blanc que ens acompanyaran bona part del camí. Seguim la pista i un centenar de metres prenem un trencall a mà dreta per creuar la riera de Rellinars i seguir més amunt. Som a la pista de la Saiola. La primera parada és a la Font del Trull, seca, com era d'esperar amb la sequera que tenim actual. Poc més enllà, passem també per un forn de calç, del que no en queda gairebé res. De seguida tenim el castell de Bux a la vista i costa d'imaginar per on s'hi ha de pujar. De seguida, però, ho descobrirem. Deixem la pista i ens enfilem uns metres fins a trobar el primer pas equipat amb una corda. Nosaltres no ho vàrem veure suficient. I, com sempre, portem un cordino de 30 metres amb la qual ho vàrem reforçar. Tot seguit, pugem per un corriol estret i estones exposat. És aquí que hi ha una grimpada molt més fàcil. Poc més endavant hi ha el segon pas més delicat. S'ha de pujar per la roca nua bastant vertical. Arribem al cim del castell de Vox, a 661 metres. Les vistes són magnífiques, especialment a Montserrat i a Sant Llorenç de Munt. Més enllà s'endevinen les muntanyes Bergadanes i Solsonides, amagades per la Calitxa. Damunt del cim hi trobem un pal, sense l'acostumada senyera. Algun brètol se la van dur. També amagada en una llibreta hi havia per anotar-hi les estades o anècdotes. Iniciem la baixada per damunt del mateix rocam. Això sí, tot vigilant molt. Arribem a la pista. Caminem un bon tram, però la previsió del temps no ens donava un ràpid canvi i podia ploure. Per la mateixa pista ens vàrem trobar una bonica i ben conservada barraca de pedra seca. Ens desviem fins prop dels masos de les Boades i les Boades Velles i retornar a l'itinerari conegut per arribar al punt de sortida. L'excursió completa seguia des del castell de Vox cap al cim de la Roca del Duc, tot seguint cap a la Balma del Vidrier i el Miridor de la Trona. En una altra sortida es podrà refer. Ara, ja per pista, arribem al Pla de la Bàscula, inici de la ruta. Ha estat un petit recorregut de 5 km 800 metres amb 2,8 hores de caminar efectiu, un temps total de 4 hores 13 i un ascens acumulat de 316 metres. Varen participar en aquesta sortida 3 membres grimpaires, en Joan Font, na Teresa Flaquer i en Pere Castellví. Gent de la muntanya, fins a la propera.
Molt bé, gràcies per aquesta excursió, una vegada més de la colla del dimecres. La setmana vinent, una altra, ja en plena quinzena, en la segona quinzena del mes de novembre. I estem a punt de començar a centrar el programa d'avui, però encara no, a les 9:23 de la nit. Passarem un conte, Joan, quin conte passem?
Dels que ens explica l'Albert Estengre, i tret de del diari digital VilaWeb. I el conte d'avui porta per títol L'ovella barrada. Un conte de encara no 4 minuts.
Quan t'estima.
Ai, el llop tenia gana. Feia molts dies que no menjava. I aleshores es va recordar d'on és que podia trobar algun xaiet, alguna ovella per cruspir-se. Al Serrat d'Esclada, allà a Travesseres. En allà hi havia un ramat i el llop se n'hi va anar. I justament el ramat començava a baixar, perquè en aquell temps els ramats feien transhumància, que era que s'estaven a l'estiu a dalt de la muntanya menjant el prat i aleshores cap a l'hivern, quan venia el mal temps, anaven baixant de terres més baixes, que no hi feia tant de fred, i es passaven l'hivern allà menjant altres pastures. El llop se'n va anar cap allà dalt. I en aquell moment va veure que tot el ramat començava a baixar i el llop va pensar, calla, quan el ramat es mou, alguna ovella es dispersa, s'escampa i alguna ovella es perd. Aquesta serà la que jo em menjaré. Sí. El llop es va esperar i vigilava i en va veure una que anava tafanejant fora del grup i se'n va anar cap al bosc endins i tota sola. Aquella ovella que tenia per nom Barrada, li deien Barrada, es va distreure en el bosc i el llop se li va plantar al davant. Ah! Ara et menjaré. I l'ovella, l'ovella, que n'havia sentit a parlar molt dels llops, sabia que ella era més intel·ligent que un llop sol. I l'ovella, sí, va fer cara d'espantada. Ai, em menjaràs? Sí, et menjaré ara mateix. Vine cap aquí. Diu, escolta'm, ben poca cosa en trauràs de mi, li va dir l'ovella, perquè ja veus que jo porto molta llana i faig molt de bulto, però és per la llana que porto, no pas per la carn, perquè aquí dalt passem molta gana. Ara nosaltres comencem la transhumància i ens anem cap avall, allà baix de tot, i en allà menjaré molt. Escolta'm, si vols fer-te un bon tip de xai de mi, baixa, espera't que torni, espera't que torni, que ja estaré més grassa i hi haurà més carn. Què et sembla? Perquè ara pensa que tots són ossos, pell i ossos, llevat de la llana, que no te la menjaràs pas. El llop va pensar, calla, deu ser veritat. Sí, però quan tornis, com ho sabré? Qui ets tu? Home, jo em dic Barrada, sóc l'ovella Barrada. Tu només has de cridar-me quan pugi per les llonces, amb tot el ramat, quan pugem has de cridar, ovella Barrada, ovella Barrada, i jo ja et vindré a trobar, i aleshores em menges. El llop s'ho va rumiar i al capdavall, amb un dit, la va tocar. I va veure que sí, que la llana era molt tova i aleshores el llop va pensar, deu ser veritat que té poca carn, m'esperaré. Sí, t'esperaré. I el llop la va deixar anar i aquella ovella se'n va anar. I el llop va passar tot aquell temps abans que l'ovella no tornés, menjant el que podia, que era ben poca cosa, però pensant en el tip que es faria d'un xai d'aquella ovella Barrada, I al cap d'un temps va veure que el ramat tornava i ell es va aturar en un costat per allà on havia de passar el ramat i va veure el ramat i en el ramat va cridar ovella Barrada, on ets? I cada vegada que sentien ovella Barrada totes les ovelles feien bes, 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 tres vegades i prou. Ovella Barrada, on ets? Bé, bé, bé. I ho va dir quatre o cinc vegades això d'ovella Barrada i els bés, li volien dir bés a fer punyetes perquè aquí no hi ha cap ovella que vulgui que te'l mengis. Va passar el ramat i el llop es va quedar amb un pam de nas i amb la panxa buida, esclar.
L'entrevista de la setmana.
Gràcies perquè compta Joan d'Albert Estrenga.
Sí, els explica bé.
Molt bé, fa riure.
I si el veiéssiu, jo quan els gravo, és en vídeo, i se'l veu amb ell com l'explica, no? I fot unes cares que val la pena. Si teniu l'oportunitat...
Ara està una mica desaparegut aquest home, però abans sí. Sortia bastant.
Abans se'l veia bastant. Em sembla que havia vingut aquí a Sant Feliu.
Sí, va venir un dia. Va venir un dia i tot. Molt bé, les 9:27 de la nit, comencem l'entrevista central del programa d'avui. Avui, dos fets importants abans de començar. Entrevistem una persona, amiga del programa, que vindrà més cops, no, Teresa? No serà l'últim, no?
Hòstia, si la tercera vegada que vinc, ja en dos anys.
Vindrà més, no?
I tant que vindrà més. Inclús l'any que ve vindrà a passar un audiovisual.
Molt bé, molt bé.
Al centre. Bé. Sí.
Mira, una primícia des d'aquí.
Una primícia, de cara a l'any que ve.
Des de l'anem a la muntanya. I també important perquè el Pep marxarà uns dies, Serà l'última entrevista, sí. I deixarà el Joan Font en els mandos de la nau de les entrevistes.
Joan Font i tu?
Sí, bueno, jo també ajudarem una mica, però...
Bueno, està en bones mans, això. No patiu que tornaré.
Ja, no ens diuen... No ens...
Esperem, eh?
Clar,
no ens diuen. Que bitllet de tornada.
Farà un viatge molt interessant, que la Teresa també ja ha dit que haurà de fer alguna...
Sí,
alguna
ja està. Sí, prepara't, Bones fotos,
Bueno, i amb què surt?
Has de preparar un audiovisual, també.
O un àlbum com aquest, Pep, un àlbum com aquest.
Uns
àlbums com un àlbum com aquest.
Això
no cal.
És bona idea, és bona idea.
Que prepari amb un pen, ja està, vull dir que no hi ha problema.
Un pen.
Aviam quantes fotos, si puc fer alguna.
Va, i tant.
No, si en pots fer, no. N'has de fer.
Molt bé, quan vulguis podem començar l'entrevista del programa d'avui, que es preu molt, molt interessant. Hem de dir que hi ha uns àlbums per aquí molt, molt guapos, aquests àlbums,
La sintonia s'ha tirat? Sí, doncs vinga, fem la petita introducció. Avui ens acompanya la Marta Anglès, ja, com hem dit, ha vingut diverses vegades. Aquesta vegada ha vingut per explicar-nos una mica els seus trekkings que ha fet al llarg de la seva vida. Uns trekkings molt interessants per arreu del món. I una mica parlarem d'això, dels trekkings que ha fet, dels que farà, i que si la gent s'hi anima, doncs que sàpiga que quins pot fer, que també...
Aquesta vegada no vinc com a fec, eh? Vinc més
aquesta vegada no vens com a fec.
Aquesta vegada és més personal.
A títol personal,
Marta,
ja. Vens
com a Marta i com a aficionada a la muntanya.
I tant. I bueno, que per això sí que la fec, eh? Vull dir que...
I amiga del programa.
Exacte, envia del programa. I amiga del programa.
Bueno, i perquè vinc a sopar abans, també, amb vosaltres, amb la Teresa, que això no sabeu vosaltres,
sí,
eh?
Sí, perquè avui no hi ha pica-pica, oi, Pep?
Ah, no.
Hosti!
Doncs, bé, bona nit, Marta.
Bona nit.
Ple, com sempre.
I tant, guai.
Ja tornarem a detenir aquesta temporada un altre dia. Ja t'ho ha dit la Teresa. No t'ho ha preguntat, eh? Només t'ho ha dit.
Sí, ja em diu que preparia vist les fotos aquestes i m'ha dit, ja pots preparar un audiovisual. Dic, mare meva, ja ho prepararé, sí, és veritat.
Doncs, bueno, aquesta... hem comentat que parlarem de trekkings, que n'has fet uns quants,
sí.
Però on comença aquesta afició, als trekkings?
Bueno, jo fa un any que vaig venir amb el meu pare, si en recordeu, sí, clar, des de ben petita que jo camino per la muntanya, i llavors arrel de... Ostres, em sembla que va ser el 2009 que me'n vaig anar a fer jo sola al camí de Santiago, tot sencer. Llavors vaig decidir, bueno, pues com cada estiu, fer trekking. Bueno, ja havia fet trekkings per aquí al Pirineu, que sí, el cavall del vent, la porta del cel, el carros de foc... I llavors, no sé, cada estiu, com a mínim, aquest any he fet més, perquè vaig anar per Setmana Santa, també. Uh-huh. El meu estiu és de trekking. Com a molt me'n vaig 3 dies amb ma germana a la Costa Brava, però...
Ja et configures les vacances
Si puc i la meva economia m'ho permet, doncs intento anar de trekking. Llavors, bueno, vaig... Normalment m'apunto sola i vaig amb... Bueno, són viatges organitzats... Uh-huh. Intento anar amb grups, bueno, no gaire grans, a mi els grups molt nombrosos no m'agraden, com a molt de 12 persones.
Aquests, aquí on t'apuntes, diguéssim, és una companyia... O
són agències catalanes,
catalana, sí. I són gent catalana que s'hi apunta o...?
No, a vegades també ve gent de Navarra o gent de Madrid, tot i que normalment som catalans, val? Perquè això... hi ha alguna...
Perdó,
hi ha... Sí.
Ara parlarem de que has fet trekkings també... bueno. Llunyans.
Sí, bueno, és que normalment...
És aquesta gent, eh?
Sí.
No hi ha gent que s'hi apunti d'altres països.
No, sempre gent... Bueno, tampoc parlo gairebé l'anglès, o sigui que gairebé que prefereixo... I normalment gairebé tots són catalans, perquè jo m'apunto a agències catalanes, el que passa que algunes tenen alguna agència, potser a Madrid o al País Basc, que potser s'acaba apuntant algun. Però, per exemple, aquest estiu que vaig marxar al Marroc, tots érem catalans. En canvi, per exemple, a l'abril, que també vaig estar al Marroc, hi havia 3 de un noi d'Alacant i 3 a València, però vull dir que... Però s'havien apuntat a través de l'agència catalana, també, o sigui que... Sí, normalment ho faig així.
Molt bé. Ara anirem aprofundint amb els trekkings. Has comentat que això vas començar amb el Camino de Santiago, que era com el més llarg, no?, que vas començar
fent. Bueno, vaig estar un mes sola, sí. Aquest sí que no em vaig apuntar per agència i vaig anar a l'aventura.
Aquí va... Era el repte que et plantejaves fer-ho sola?
Bueno, viatjar sola, sí.
Al principi, perquè... al final, i ara així? Volies acabar-lo?
Bueno, jo vaig... No? La idea era viatjar sola, però és que des del primer dia que no vaig anar sola, perquè, bueno, no sé si coneixeu... No... L'heu fet, el Camino de Santiago? O algú, o sí. Tu l'has fet. Doncs, bueno, tu t'apuntes sol, però és que el primer...
Trobes molta gent pel camí.
Jo el tren de Pamplona a Roncesvalles ja vaig conèixer 3 nois, o sigui que...
I pot ser que vagis coincidint per etapes
clar,
amb la mateixa gent.
No? És que la majoria de gent fa les mateixes etapes. I jo vaig... La meva idea era fer 17 dies fins a León, però estava molt a gust perquè vaig de fer un colleta i, bueno, doncs vaig allargar fins a Santiago. Fins vaig estar un mes. També és veritat que sóc professora i això ho vaig fer el juliol i en vista encara tenia un mes de vacances. Clar, marxava un mes sencer, després arribar aquí i posar-te a treballar, doncs... I va ser el que em va impulsar una miqueta a fer cosetes. Que no... Sempre... Sola pel món, aquí a Catalunya sí que faig moltes coses sola, però pel món pues, m'apunto per agència, perquè bueno, també m'agrada que m'organitzin una miqueta.
Bueno, és una preocupació menys.
Una preocupació menys, després menys discussions, perquè tens un guia que et diu has de dormir aquí, no? Que abans en parlàvem, o t'has de llevar a les 6, hauries de caminar 25 quilòmetres, has de caminar 25, no pots discutir, avui toca menjar això... És més fàcil viatjar, potser així, que fins i tot amb amics o amb parella, perquè és més fàcil discutir.
Sí, sí, sí. No? Sí.
I després conec molta gent, de fet, al WhatsApp tinc el grup de Madeira, el grup de no sé on, a tot arreu, i si amb algú fas bones migues, et segueixes veient, clar. I si amb algú no acabes d'empastar, doncs pues, adiós i muy buenas, i ja està.
Quan veus el vols apuntar, mira si hi és aquesta persona. I si...
No, bueno, clar, jo no sé qui s'apunta, mai ho sé, no ho sé, mai he coincidit amb alguna persona més d'un viatge.
I un cop ha acabat el camí de Santiago, a qui et vas animar a fer més trekking? Sí. Quin va ser el següent?
Mira, llavors vaig començar el primer viatge, aviam, si me'n recordo una miqueta, vaig fer Eslovàquia, no sé si els diré per ordre, Eslovàquia, tots són trekkings, o sigui, jo m'apunto en viatges de trekking. Ja no vaig als de senderisme perquè són com molt lights. De fet, els de trekking, segons com, poden ser molt lights també, però bueno.
Bueno, al final...
Vaig fer Eslovàquia, després vaig Bulgària, després vaig fer Islàndia, que vas... Bueno, ja teniu aquí els dos àlbums, que per mi és el millor viatge, la gent que ens agrada la natura. Sí, per mi va ser brutal.
Crec que ha de ser...
No, molt bèstia, molt, molt xulo.
Un altre nivell.
Sí, sí. Bueno, ara estan amb erupció, millor no.
Sí, 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 que s'esperi l'erupció, eh?
Sí, l'any següent vaig fer un de molt xulo, també, perquè vaig anar als parcs de l'oest dels Estats Units i vaig anar a caminar pel Canyon del Colorado, per Yosemite, per Bryce Canyon, per... Bueno,
en parlarem.
Molt xulo. Després, què més he fet? Després vaig anar als Alps, un parell d'estius, també he fet trekking, Madeira, i aquest any he anat al Marroc dues vegades, a fer 4.000, que encara no havia pujat a 4.000 i...
Molt bé.
Molt guai. De fet, a l'estiu que ve és possible que me'n vagi a fer alguns 5.000 ja.
Quasi sí? Res. No he fet quasi res.
això de fer cims ja enganxa encara més.
Sí, però també camino molt aquí a Catalunya i a Espanya, perquè abans el trekking, aquest últim trekking del Marroc, me'n vaig anar a Navarra a fer un trekking que es diu la Ruta de les Golondrines, que us la recomano, que és una ruta que és per la vall de Belagua, i té història perquè les golondrines eren unes dones del Valle del Roncal que emigraven a França a l'hivern per treballar amb les fàbriques d'alpargates d'espardenyes. I els hi deien les golondrines primer perquè emigraven i havien d'anar a l'hivern i elles anaven de negre i hi havia molta neu. I és un trekking de 4 dies, molt xulo, molt... Sí, sí. Molt
que guai. No, tot això ens anem apuntant, no, perquè
que,
aquestes...
Mira que hi ha camins i no acabes, i tant, no trobarem mai.
Aquestes primeres que vas fer, que has comentat aquí a...
Eslovàquia i Bulgària.
Eslovàquia i Bulgària, que és una zona molt... bastant verda, i plujosa.
Sí, sobretot... Aquesta zona? Bueno, a Eslovàquia hi ha els Tatres, que són així com més rocosos, i Bulgària és més verd, Bulgària és molt xulo. També vaig encertar la guia, perquè això és, clar... Els guies normalment són del país,
sí.
I el grup també és important, clar, el grup...
Els trekkings en si ja estaven ben marcats, passàveu per... o sigui, no hi havia... Potser us trobàveu a més gent? O
no gaire.
Bastant, poc transitats.
Són trekkings... Aviam, jo normalment, menys aquests que he fet aquest any, a l'últim que vaig fer al Marroc, busco trekkings còmodos. Còmodos, què vol dir? Que recorro tot el país, però dormo en cases rurals o...
Sí, depèn del país, el trekking, pots moure't uns dies a peu, després et mous en cotxe i tornes a agafar...
Sí, però no fas travessa, per exemple. Els Alps sí que he fet travessa. Per exemple, el d'Islàndia era un trekking de 15 dies, fèiem la volta a la illa amb furgó i dormíem en granges. I llavors l'únic que fèiem és que fèiem un fons comú i cada dia hi havia 3 persones al grup que eren els cuiners.
Era profund aquest fons, eh? Sí,
sí. Molt, molt. I llavors érem 3 persones els cuiners. I llavors aquell dia ens encarregàvem nosaltres d'anar a comprar amb els súpers d'Islàndia i de fer el pícnic del grup i el sopar. I clar, menjaves molt xulo. Bueno, és que una manera d'economitzar.
I tant.
Però normalment acostumo a fer trekking així més còmodes. Els que he fet aquest any, l'últim que he fet, el del trekking del McGoon, no era tan còmode, per mi sí, bueno, o sí, no sé, dormíem amb tenda, tampoc és tan dur.
No, no. Bé, jo tenia pensat anar parlant així...
Ah, guai.
Trekking per trekking,
vale.
Però ja que hem començat a parlar d'Islàndia, doncs despleguem el tema.
Uf.
Perquè sí, jo crec que a tots ens interessa, almenys els que algun dia ens agradaria anar-hi, o els que ja hi han estat segur que també se n'en recordaran. Islàndia. Ja ens has explicat una mica com va anar, com el vau fer, però què té tan especial que el fa... que sigui tan diferent a tota la resta del planeta.
Bueno, és com molt salvatge, com molt desèrtic, poca gent. Almenys quan jo vaig anar, em sembla que és del 2012, no, aquest àlbum? Sí, és del 2012, sí. I després el contrast, no? Perquè la part del nord és molt volcànica i la part del sud és on hi ha els glacials i, bueno, tot el contrari que normalment aquí, eh? I, bueno, a nivell... És que, clar, és molt difícil d'explicar, perquè a nivell de paisatge és brutal. Les cascades...
És com una planeta, no?
Quasi bé. Clar, vas aquí qualsevol cascada d'aquí i fa riure unes... Clar.
Sant Miquel del Fai, ara mateix.
Però bueno, la quantitat... Bueno, si veieu les fotos, la quantitat d'aigua que baixen aquestes cascades. És que és una cosa al·lucinant.
Sí, sí, sí.
El contrast de la terra així com molt marrón, molt fosca... Uh-huh. I el verd, no? I...
Diferents tonalitats de colors, no? També,
sí.
Vermells,
coses,
negres...
Coses que aquí no trobes. Tu estàs a mig de la muntanya i vas a un riu i l'aigua està a 35 graus. I, ostres, banyar-te en un riu d'aigua calenta sense haver de pagar res i... No, clar, no és un...
Clar, clar, clar.
Bueno, al·lucinant. I després em va sorprendre molt que al final de tot vam acabar a Reykjavik, que és la capital... Uh-huh. Ostres, i com molt moderna, molt europea, no? La feia un fred que pelava, jo vaig anar a l'agost, i encara vaig tenir bon temps. I les noies anaven com superarreglades i... Bueno, molt xulo. Molt... Tinc ganes de tornar a Islàndia en època de... Clar, jo no vaig veure aurores boreals,
yeah.
Però m'agradaria anar-hi. O fins i tot en un hivern, anar allà...
De tota manera, em sembla que vas estar molt de sort perquè les fotos que he vist...
Molta llum.
I ja vas agafar bastants dies bons.
Sí, normalment plou molt a Islàndia.
Perquè, he vist alguns reportatges de gent que hi ha estat i que núvol tota l'estona, o sigui que penso que vas estar de sort.
Sí.
Em dona aquesta sensació,
sí.
No sé si és veritat.
A l'època de l'any que hi vas anar, quantes hores de llum teníeu?
Ostres,
Islàndia...
Home, Déu-n'hi-do, la nit, sí, a la nit...
És bastant llarg, no?
Sí, dormíem amb antifàs, me'n recordo, sí. Dormíem amb antifàs. Ostres, potser eren 4 hores fosc, però bueno, també t'acostumes, eh? No...
A part, jo crec que és l'avantatge, no, d'anar-hi a l'estiu, que tens moltes hores de llum per aprofitar el dia.
Sí, tot i que tot mira, el... aquestes fotos d'aquí, per exemple, són al sud, és a l'agost i
sí, no.
Encara hi ha glacials, eh?
Clar, clar.
Clar, bueno.
És que al final estàs molt, molt, molt amunt.
Sí, 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 sí. Molt xulo. Jo dels que he fet, he fet coses, eh?
Sí, sí, sí.
Islàndia és el que més m'ha agradat més i aquest any els dos viatges al Marroc m'han al·lucinat molt. Per això he anat 2 vegades.
No, al final, realment, Islàndia val molt la pena, tant per fer els trekkings com per visitar tot el que es pot visitar. Les aigües termals, els geysers, que no sé com es diu correcte.
Els geysers, els volcans,
els
glacials, tot. Sí,
molt
sí,
bé.
Molt guai.
I també comentaves que vas anar, aquest any passat has anat al Marroc.
Sí.
I a fer algun cim important.
Sí. Me'n vaig anar a l'abril per Setmana Santa, vaig anar amb una empresa catalana, que es diu... Bueno, jo faig la publicitat perquè ho fan superbé, es diu Muntanya Activa.
Endavant, aquí...
Sí. Aquí... No.
I aviat poder demanar que cobrar, però bueno.
Bueno. No. I vaig anar a fer... 4 mils, un dia fas 2 i l'altre dia 2, és així pim-pam, eh? Uh-huh. I, visitar Marrakeix, també.
El Tupcal és el cim principal.
4.100 i pico, sí. Els altres, bueno, després... O sigui, el primer dia fas l'aproximació, que et dones en un refugi. El primer dia és el que camines més desnivell positiu, perquè vas de 1.800, puges a 3.000 i pico.
Quants dies et dura la...
Ui, no, amb tres dies fas...
Dies?
Ui, tant.
Sí?
Sí, sí.
És complicada la...
No.
Arribar a dalt?
No, és més difícil segons com, anar a la Neto, no és difícil, el Tukbal. I jo vaig anar amb neu, jo vaig anar amb grampons, però si vas al juliol...
I vas
a
per Setmana Santa, has comentat.
Jo vaig anar a l'abril, crec que era, sí. Mm-hmm. Però si vas ara a l'agost, bueno, és que és un passeig, és molt, molt fàcil.
Molt, molt ben marcat, també hi deu haver bastanta gent.
Bueno, el Tukbal s'ha d'anar amb guia. El Tukbal, quan comences a pujar al Parc Nacional del Tukbal, hi ha com un garito de seguretat, sí. I si no portes guia, allà en tens 3 o 4 i,
no?
Bueno, i has de pillar un, no pots pujar.
Bueno, està bé també que els trobis, que
sí.
Els puguis triar allà mateix, que no que et diguin... No,
bueno, nosaltres anàvem des d'aquí i ja teníem el guia contractat de... Vull dir,
sí, sí,
i ens va venir a buscar a l'aeroport, bueno, el Mohamed, bueno, evidentment, no? Com s'ha de dir?
Sí, sí, sembla que és, penseu que és el nom més posat de tot el planeta.
Mohamed.
Sí, sí. Mohamed. Pot ser?
Sí,
pot
ser. Veritat,
sí, sí. I molt xulo, molt xulo. De fet, va ser, em va agradar tant que em van fer la, bueno, es van fer la proposta de final d'agost anar a una altra zona de més que te deia més bèstia, que era la zona del Magun, que és, també és un 4.000, però està, aquest ja era...
T'estan tots molt a prop? O...
No, l'Atlas és enorme, mare meva. No te l'acabaries mai. Llavors aquest que vaig anar a l'agost ja era molt aventurero. Érem, anàvem amb 7 mules, 5 boleros, 2 cuiners, sí. Els 2 guies...
Els boleros són?
Els que porten les mules. I els que les carreguen les descarreguen, sí. Que també feien de pinxes, eh? Però, esclar, fixa't que les mules portaven. Clar, tu vas amb la motxilla d'atac, porten la teva bossa gran, porten les tendes són tendes per cada 2 persones. Uh-huh. I érem 11, imagina't. Matalassos per dormir al terra. El menjar, de 8 dies. La cuina. Una tenda gran, que era tenda menjador. Bueno, és que flipant.
Tenda menjador, carai.
La tenda menjador, la tenda cuina. Bueno, menjàvem al terra. I aquest va ser molt espectacular.
I què menjàveu?
Bueno, tajín,
sí,
tot el que es
menja.
Sí, era
menjar típic de Marroc, digués.
Sí, sí. Bueno, amb ella els explicava una cosa que ens van dir un dia, avui menjarem xai. I vam dir, no sé on te trauran el xai. Total, que ve un pastor amb el ruc.
Amb el xai viu, no?
Sí, evidentment. A les 6 de la tarda. Maten el xai i a la nit ja ens l'estaven fotent, eh? Brutal.
Escolta, que aliments frescos.
Ostres, sí.
De quilòmetre sí, sí. Zero, què voleu més?
Sí, el que passa que, bueno, jo no ho sabia. Diuen que quan es mata un xai has d'esperar unes hores per menjar-te'l, perquè si no la carn pot estar molt... Quan el maten pot sí. Estar molt rígida. Jo no ho sabia, això. Uh-huh. Però jo no sé com s'ho van fer, que la tarda no, tendre, no sé, potser jo tenia molta gana, però... però molt bé, està a gust dur, bueno, tot, molt bé, sí, sí, per menjar molt bé.
I què és el dels plats aquests més típics del Marroc, quins et van agradar més?
Couscous, no?
Couscous és...
Bueno, hi ha una mena de...
Ja ho dic per si hi ha gent que li interessa i saber que sàpiga quins són.
Hi ha una sopa que es diu la harira, que és com si fos l'escudella d'aquí, que té de tot i té molta... És molt consistent. Uh-huh. I després hi ha una cosa que fan amb la cassola, que té ous i patata i mongeta, bueno, com si fos una truita, però molt així...
Ostres.
Són molt consistents, els menjars... A més, cada 2 per 3 t'estan... Quan fas una pausa, et ja donen te, crispetes, bueno, buf, galetes, de tot.
Bueno, sí. I són menjars molt especiats, també, no? O depèn de la zona?
No tant, eh? Encara no. Bé. Encara bé, sí, sí. Val. Clar, quan vaig anar la primera vegada a l'abril va ser dur, perquè, bueno, dur per mi no, però era el ramadà. I que els nostres guies estaven fent els cims... Sense menjar ni beure, estaven...
Ni beure,
Bueno, estaven morts, és que clar. No, ni menjar ni beure. T'ho imagina't, fer alta muntanya sense...
Com si s'hauran de replantejar això del ramadà.
Però el Marroc està bé, a part que és veritat que és excepte el vol al Marrakeix va ser caríssim.
Sí?
Sí, és caríssim. És que està molt de moda Marrakeix.
Ja, va molt per modes, aquestes coses. Bueno, els països en general.
Marrakeix hi ha molta gent, molts grups de dones que van 3 dies. Està de moda, sí, sí. I caríssim. Bueno, el vol em sembla que valia 500 euros a l'abril.
Ostres.
Una animalada.
Si està aquí mateix.
I en canvi el segon viatge no anàvem a Marrakeix, anàvem a un poble bereber que es diu Orzazate. I... Mm-hmm. I més barat, sí, sí.
Bueno.
Però el viatge en si, bueno, val la pena.
Tornaries al Marroc o ja...
Home, ara vull fer una mica de pausa, sí. Bueno, una mica de pausa al Marroc. Sí. Bé. Ens han ofertat amb gent del grup de fer una Turquia a l'estiu que ve per pujar uns 5.000. Ah. Potser me'n vaig a fer uns 5.000. Jo sempre havia dit que no pujaria de 3.000, però mira...
Bueno, però ho anem, fas
anem
com
pujant,
si
ve. Mica en mica. Molt bé.
Bueno,
molt
però són fàcils, eh? De veritat que si feu muntanya... El Tukbal el podeu fer sense cap problema.
Jo, a mi, personalment, m'agradaria fer-lo.
Sí, és xulo, eh?
O Joan l'ha fet, tu Joan l'has fet, no?
Joan, tu l'has fet, el Tukbal.
El tocar el vaig fer, jo diria que, hauria ser el maig o l'abril, perquè tu has dit que t'havies trobat bastanta neu, sí. I jo només vaig trobar neu a el que és la gelera aquella, que suposo que no deu marxar pràcticament mai, que s'hi deu quedar sempre, i no vam fer, no vam utilitzar ni grampons, o sigui que vam pujar bastant bé per allà la gelera que era, i a partir llavors arribes a un coll, després sí. De la gelera, arribes a un coll, i a partir del coll aquell, vull dir, sense neu, vull dir, vam pujar tranquil·lament. I és ferm, està molt bé.
Bueno, i a nivell tècnic no és un cim complicat, el que passa.
No, bueno. Només és perquè bueno, hi ha una alçada, perquè estàs a 4.000 i pico, hi ha una alçada, el que li afecta l'alçada doncs pot tenir algun problema, però si t'adaptes bé, si sí. Puges a peu, com sí, que et vas adaptant a l'alçada... Doncs,
clar, nosaltres, com que el primer dia dorms a 3.000 i pico, i llavors ens van dir, beveu molta aigua, del grup, menys una noia que va tenir una mica de pàjara pujant... i li va agafar com molt de fred, després li va passar, i... però la resta bé. Però sí que vam veure gent, nen, algun nen també, que baixava perquè li havia afectat l'alçada. A mi no em va afectar, no ho sé.
Bueno,
que
al final és un 4.000. I...
Sí, no, sí. Però això, si puges... Això...
No.
O sigui, diuen que perquè no tinguis problemes, d'un dia a l'altre has de dormir a 5, com a molt 500 metres més amunt de
bueno,
del que has dormit el dia anterior.
Doncs a 3.500 o així, clar.
O sigui que si vas a aquest ritme, doncs normalment no has de tenir problemes.
I si puges molt a poc, clar, nosaltres pujàvem, de fet crec que vam ser dels últims, vam sortir a les 4 del matí i vam ser dels últims a arribar, però clar, vam anar amb tota la calma.
Sí, sí.
Clar. Hi ha gent que puja i després ja se m'ha baix i...
Bueno. Clar. Molt bé.
Sí.
Doncs, també has comentat que vas estar als Estats Units.
Aquest, després a Islàndia, sí.
Aquí vau visitar diferents parcs, no? No sé
si sí, i allà fèiem trekking, sí. Molt xulo, també.
Quins són els parcs que vau visitar?
Ostres, bueno, el Canyón del Colorado. El Canyón del Colorado, de fet, vaig fer al revés, baixar fins a baix caminant i fins al riu i pujar. Després Yosemite, que és, bueno, Yosemite, com es digui, on hi ha els ossos, que els vaig veure, els ossos.
Sí. Yosemite, sí.
Sí. A Deep Valley, que és on hi ha els indis, i també pues, vam anar a veure els indis. Uh-huh. No, Monument Valley és això.
Ah, és vale, sí.
Monument Valley, sí.
Aquelles estructures sí, que sempre surten
a les pel·lícules. Ah, sí, de l'oest, no? sí. Deep Valley, que és així com molt desèrtic, uh-huh. Bryce Canyon... Ostres, no sé, diversos. I també va ser xulo perquè el primer dia vam estar a Las Vegas i vam acabar a San Francisco, que també és xulo, a Las Vegas és... és un parc d'atraccions. PortAventura.
És com PortAventura, però a lo bèstia, no?
Però està bé veure-ho, eh?
Sí?
Sí, val la pena, sí.
Molt bé, molt bé.
Molt guai.
Bé, ja abans de que se'ns acabi el temps...
Està passant volant, eh?
Passa volant. Aquest estiu ja el tens programat o no? Saps
bueno, deia que és possible que... Sí. Amb una gent que ens vam conèixer aquí al viatge aquest.
Mm-hmm. Està bé, no, això, que també vas coincidint amb gent i al final dius, vinga.
Bueno, amb alguns sí. De fet, amb aquest últim viatge del Marroc van venir dos noies de Madeira, una noia que vaig conèixer per Cap d'Any també en un refugi, i tres de la Junta de la Federació, que vaig enredar també per venir. I ara hi ha uns quants que volen...
Llavors diu que no enreda ningú, ella. Ah. Diu que enredo jo, però... deixa-la anar.
Som les liantes, les dones.
Molt bé.
No? O sigui, que si puc, igual, aquesta, i si no és a Turquia, un altre lloc.
Molt bé. Que bé. Ja tens alguna que diguis, mira, algun dia m'agradaria fer-la?
Home, a Austràlia m'agradaria molt anar.
Austràlia?
Sí. M'han dit que és molt maco.
I Nova Zelanda.
Bueno, i a la Patagònia, que tu te'n vas... ara ho hem de dir, que ell d'aquí...
Sí, vaig a la Patagònia.
Sí,
farem uns quants trekkings, també.
Home, doncs pues a la Patagònia també m'agradaria, eh?
Va ser molt guapo.
Home.
I a Canadà, no? Que... Canadà.
Hi ha tants llocs per visitar.
Canadà, el sí. Que passa que és car, anar al Canadà.
Clar.
Has d'anar una mica tipus Islàndia, em sembla, no? Que,
ah, també. Que o Noruega, també, coses, no? Tots sí, aquests que, llocs.
Perquè així és com al Marroc pots tenir els cuiners, portejadors i aquestes coses, i surt més o menys bé de preu. I, per exemple,
bueno,
al Nepal també pots anar d'aquest estil, al Canadà no hi pots anar amb aquest estil,
molt,
perquè
clar.
No et trobaràs cuiners que
clar.
Tinguin aquest
porter. I has de dormir en hotel, clar.
Exacte, a part que el Canadà també és molt gran i depèn d'on vulguis anar.
Sí, ja.
Les distàncies són enormes.
Enorme.
Sí, gegantí.
Molt bueno, bé. Llocs per visitar n'hi ha molts, eh?
Moltíssims.
I a banda de voltar per Catalunya, que això t'ho faig molt encara.
Sí, aquests no es compten, però també es fan, no?
I tant, mare meva, i tant.
Has comentat també que havies fet les... Bueno, Porta del Cel, no sé si Carros de Foc.
Sí, Carros de Foc. Carros de Foc l'he fet dues vegades, sí. La Porta del Cel, Els Cavalls del Vent... Què més, aquestes així? Bueno, La Porta del Cel m'agrada molt, és xulo.
I jo d'aquestes no n'he fet a cap.
Ah, mira, i el de... Ostres, un com es diu... Bueno, és molt comercial. Es diu Buf entre refugios, que és La Volta al Puseig i la Volta a la Neto. És un buit. Aquest és molt xulo.
Vale. Jo he fet els tres refugios, el Puseig.
Ah, vale, el d'Estos...
Estos Viadors, Ángel Orús.
Ah, vale, sí, és el que vaig fer, sí, sí. Em sembla, sí.
I fent el Puseig.
Guai, eh?
Molt, molt. Molt maco.
No ho acabaria, mare meva.
Que guai, doncs, bueno, aquí el Teresa ens va escoltant, però tot això ja ho ha fet també, eh?
No, no he fet ni una quarta part.
Bueno,
no.
La Teresa m'ha fet comprar dos números del centre excursionista, sí. Que com que ens tocarà, on t'anirem?
Per bé que ens toqui, llavors ja en parlarem.
Bueno, ells en tenen de número ja?
No, encara no.
Perquè els Albarten han agafat dos, eh?
Si
anirem de viatge a Podall i aquests dos, pobres...
Aquest senyor sí que en té, però els altres de moment encara no.
Jo se'n vendrà, ja, sí, els porta aquí.
I tu ja en tens?
Jo també en tinc.
Ah, també.
Doncs Marta, bueno... Deixem-ho aquí,
sí,
perquè
sí.
Se'ns menjarà el temps i el Pep no podrà dir...
Ostres, sí, pobre, res.
Sí, perquè hi ha molta tela de temps per temps, explicar. Sí.
Una quantitat d'aigua, eh?
Sí.
Moltes gràcies per
merci.
Venir una altra vegada i
res,
t'esperem a la propera.
I tant.
Sí,
l'audiovisual
no,
ja
no crec que sigui molt tard.
Hosti, no.
De veritat, eh?
Doncs fins la setmana que ve.
Hòstia!
No, perquè tu no hi seràs.
No. Merci.
Merci a vosaltres.
I els últims minuts els dediquem a l'espai del temps, com sempre. Hem avançat una mica abans, perquè sempre ens agrada parlar del temps, almenys a mi m'agrada, el Joan també, el Pep també ens apassiona aquest tema. Cap de setmana a Sant Martí, jo avui al migdia, no sé, jo tenia calor, perquè al migdia he tingut calor, de màniga curta, ha fet... he mirat temperatures, molts llocs de Catalunya, per sobre dels 25 graus, una autèntica... salvatjada, animalada, sí, perquè més de 25 graus. He vist moltes màximes de 25 graus a 13 de novembre, realment. Màniga curta, era migdia de màniga curta. Molta gent ha vist màniga curta al migdia. Sí, sí, és que hi ha una calorada. I demà serà un dia molt semblant al d'avui. Encara tindrem moltes màximes de més de 25 graus. Aquí a Sant Feliu ens quedem en 23-24, però bueno, migdia és gairebé de màniga curta. I massa sol, molt de sol. Abans ho dèiem, els boscos estan patint molt, la fauna segur que pateix molt, les persones estem patint, vull dir, no es veu una solució ni a curt ni a mig termini. Això sí, dimecres, una mica de canvi, hi haurà una refrescada, les màximes de dimecres baixaran, de 17 a 18 graus, per tant, unes temperatures ja més normals per l'època de l'any. I a la tarda hi haurà més núvols. Dimecres tarda no es descarten 4 gotes. No. Jo crec que si arriben a caure seran entre 2 i 3.
Sí.
Però no es descarta. No es descarta.
O 2 i mitja.
Sí. No es descarta, però serà una puja molt poc important, un vist i no vist, però bueno, almenys hi ha aquesta possibilitat de 4 gotes. Dijous, mateix panorama acadèmic és gairebé. Matí, gens fresc, en tota la setmana no baixaran les mínimes entre 10 i 12 graus, que també són molt altes per les dates en què estem. Al matí hi haurà algun núvol, i de cara a la tarda es poden espessir aquests núvols també dijous, i poden caure això, entre 2 i 3 gotes. Tant